Serra, Enric Gomà,
bon
i avui...
Bon dia.
Com esteu? Toni Sala, amb el seu llibre Persecució, que indaga sobre el costat més fosc de les persones. Esteu preparats? Vinga. Avui a Lectoràlia, Persecució, de Toni Sala, que acaba de publicar a l'altre editorial. Màrius, digue'ns 5 bons motius per llegir-la.
Primer, perquè Persecució explora l'essència del mal des de la veu dels seus artífexs, sense banalitzar-lo ni simplificar-lo, en un exercici de pols narratiu de primera magnitud que trasbalsa el lector i que subverteix la lògica que anuncia el títol, perquè qui persegueix qui? Ai! Segon motiu, perquè és capaç de transformar una certa prolixitat digressiva en un estil convincent per explorar les ments inquietes dels personatges, tant de les víctimes com dels botxins. Tercer motiu, perquè Toni Sala el que fa és sintonitzar les històries particulars dels seus personatges amb el to històric d'angoixa social que domina els mesos de 2017, inclosos els atemptats de la Rambla i Cambrils i els fets de setembre, d'octubre i posteriors. Quart motiu, perquè ens fa posar en la pell dels criminals, per cert, tots masculins, fins al punt d'incomodar-nos i ens fa partíceps dels dubtes de les víctimes, per cert, totes femenines, fins al punt d'aterrir-nos. I cinquè i últim, perquè és una novel·la molt variada, hi ha una gran varietat d'episodis, hi ha accidents, hi ha vols, hi ha fins i tot una mena de juerga catalana, saps la cançó de l'Albert Pla? Doncs aquí hi ha com una juerga llarguíssima, i dins de cadascun hi ha moltes troballes, moltes frases, moltes observacions originals. A mi m'ha semblat una gran novel·la i a mi m'ha fet pensar en autors diversos, però, per dir-ne dos, només m'ha fet pensar en Pierre Lemaitre, i no només en les seves novel·les negres, sinó les novel·les amb la que va guanyar el Goncourt, per exemple, i en Francisco Casabella. I don't believe in an
interventionist God. Dormir és compartir. Una vegada has dormit amb algú, has posat la teva indefensió a mans d'un altre. Aquesta reflexió la fa en veu alta un assassí al costat d'algú que dorm i que protagonitza la persecució de Toni Sala, una història que, com ens deia ara en Màrius, ens sacseja i terroritza a parts iguals. Parla de la maldat, de la violència, del que ens fa vulnerables i de la por que ens paralitza i ens porta fins a llocs insospitats de la vida. Una dona d'uns 40 anys creu que per fi ha trobat algú amb qui podrà compartir la vida innocent. Quan fa un any que estan junts, ell li confessa que va matar amb un ganivet la seva dona i que ho ha pagat amb 8 anys a la presó. I on hauria de començar la redempció, comença el malson. Per l'Èlia i també pel lector. I és que, com diu Lord Byron, l'esperit turmentat per una culpa és talment l'escorpí envoltat pel foc. Toni Sala, molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Aquest món de mal, de culpables, d'innocents, que estem tot el dia immersos, i en el teu cas és confés. Vull dir, mai saps, aquí tens al costat, de cop i volta li diu: ei, jo vaig matar la meva dona.
Sí.
I a veure què passa.
Sí.
I el que passa, déu-n'hi-do, no?
Sí.
I acaba. Clar, aquestes aquelles novel·les que podem dir fins on podem dir, es diu Persecució, comença així, avui, aquest matí, a primera hora, hem llegit la primera frase, això passa, és a dir, és una dona que ha estat ja tenint una relació amb un home durant un any i és al cap d'un any que ell li diu: vaig matar la meva dona. I això...
Això ha passat. Sí, això és una anècdota que em va explicar una vegada una persona que ho havia passat amb una seva amiga, que s'havia trobat exactament en aquest cas. Havia estat sortint un any amb un home i un dia ho diu: mira, t'he d'explicar una cosa, i el que ho ha d'explicar és que fa uns anys vaig matar la meva dona. En aquell cas, la noia va dir: doncs molt bé, adéu-siau, i aquí s'acaba la història. Però
en el cas de l'Èlia, no.
En el cas de la novel·la, com que som en el terreny de la literatura justament el que fa és explorar aquests terrenys, de, diguem, foscos, ella decideix començar aquesta persecució, és a dir, tornar amb ell i no sabem... Bé, és aquesta... Anava a dir, és aquesta exploració de les parts... és a dir, si jo he estat convivint durant un any amb una persona, me l'estimo i potser estava a punt de tenir fills amb ella...
Ara què ha canviat? Ara,
què ha canviat? Com és que jo no he notat res durant un any? Com és que jo sento amor? Com és? És a dir, ara perquè em diu una cosa que va passar fa 10 anys, ho haig de deixar? És un conflicte que segur que tu tens amb tu mateix si et trobes en una situació així.
Exacte. És a dir, quan el passat d'una persona pot determinar el teu futur, no?
No? I els fets d'aquesta persona. Fins a quin punt és possible que un assassí es redimeixi, per exemple? Mm. És possible?
L'Albert Jordi és l'assassí. Es diu Albert Jordi. Mm. Per alguna raó es diu Albert Jordi.
No existeix.
Però els noms dobles sí que denoten un cert burgesia...
O
hi havia
conflicte hagut, d'identitat. No?
Només puc dir que ho vaig buscar després a internet
sí.
I no existeix. No hi ha ningú que es digui...
Que es digui Albert Jordi. No, extraordinari. Però... Molt bé, no?
Molt bé. L'Albert Jordi és un home bastant fred i bastant racional i bastant calculador, fins i tot quan està dins de la presó, perquè expliques episodis allò de dir, escolta, càlcul, vinga, aquí com me n'he de sortir? Així i així. És a dir, que és una persona...
Bastant... Sí, racional és una
racional,
bona paraula.
No?
Potser perquè la manera... És a dir, com ho faig jo? El llibre està escrit tot en primera persona. Com ho faig jo per posar-me la pell d'un assassí, si jo no sóc un assassí ni tinc ganes de ser-ho, ni crec que fos capaç? Doncs, curiosament, a través de la racionalitat. Que és una cosa que és específicament humana, però que funciona molt bé com a pont amb les altres persones... que potser amb un nivell més profund no t'hi entendries.
Clar, amb un psicòpata costaria més posar-se al cap d'un psicòpata.
Els psicòpates són precisament molt racionals.
Sí, però tu t'hauries pogut posar al cap d'un psicòpata. I no és ben bé un psicòpata, l'Albert Jordi.
Bé, potser la novel·la anterior potser n'hi havia un que ja anava per aquí.
Qui anava? Bueno.
Els nois, eh?
Els nois, sí. Tot i que això del psicòpata també és interessant i és una cosa que és molt fascinant per la resta de gent que no són psicòpates. Vull dir, està ple de pel·lícules que en parlen, no? I me'n recordo que llegint coses sobre psicòpates, després d'haver escrit l'anterior novel·la, Els nois, vaig veure que, ostres, havia tocat justament les característiques d'un psicòpata sense saber-ho. No?
Tot i que aquí jo diria que no és el cas, com ara deia la Mònica,
no. No és un psicòpata, no?
Jo crec que no.
Encara pitjor, doncs, no?
No ho sé, a mi és un llibre, deixeu-me dir, el recomano moltíssim, és un llibre que et fica en un laberint i que et preguntes molt sobre el laberint on t'ha ficat. O sigui, per què aquest camí no continua, per què aquí queda cegat, per què et tira cap aquí, per què reacciona d'aquesta manera. És un llibre per rumiar-hi molt. És un llibre que jo, fins i tot, me'l torno a llegir, perquè val molt la pena entendre el laberint que ha muntat Toni Sala. No sé si el que dic s'entén bé,
sí.
Però és
sí,
un llibre que té sí. moltes possibilitats que no fa servir i et preguntes per què no les ha fet servir.
És a dir, coses que tu hauries...
Coses que trobes a faltar, coses que et preguntes per què ha triat aquesta opció, per què ha triat aquesta manera, per què no acabem de conèixer l'assassinat de la Sara, per què no acabem de conèixer les raons...
Per què l'hauríem de conèixer?
Sí, perquè...
Si és
algú,
una novel·la de futur.
No, algú que li clava a una altra persona un ganivet al coll, això és una novel·la en si, també.
Sí.
I et preguntes, del que m'explica, ell diu, jo la vaig assassinar per encarar-me a la meva solitud, per ser completament jo. Aquesta frase em va semblar esplèndida, però això va obrir un ventall de possibilitats, però explica't tu, per favor.
No, és que jo no ho sé, o sigui, jo, és ell l'assassí, no jo. Però en algun moment també parla de gelosia. Eh? I en algun moment també... esclar, suposo, no ho sé, jo no he matat mai a ningú, però suposo que els motius per matar una persona deuen ser variats també, no només un de sol.
Però això serveix per dir una cosa, perquè no és un psicòpata. No és un psicòpata, no és un maníac. Si és el típic assassí en sèrie que va apel·lant a gent, a mi m'interessa poc, m'interessa molt més l'Albert Jordi.
Clar, perquè té més temps per pensar.
I a més és un home culte, a més és un llibreter. Avui no hem convidat llibreters, no se sentissin que els està
preocupant
de res.
Si no... Sí, sí.
És un llibreter, vull dir que no és una persona que dius, bueno, és una persona que tota la seva infantesa i tal l'havia portat a... No va d'això.
Clar.
I segurament per això tampoc tens necessitat, com deia ara l'Enric, d'explicar l'assassinat de la seva dona, no? Mhm. necessitat d'explicar-ho tot. A vegades hem d'explicar tot el mal, tot el que genera el mal?
Bé, potser la gràcia és que no és del tot explicable, no? Si fos del tot explicable, potser ja hauríem acabat. O sigui, s'hauria acabat el món. Potser el dia que s'acabi el món... serà, si s'acaba el món per culpa del mal, llavors potser entendrem per què el mal és tan dolent. O perquè és... Nosaltres tenim aproximacions al mal. Cadascú té la seva. És a dir, tu pots veure el mal, jo que sé, amb un maltractament d'un gos, pots veure el mal amb la pantalla aquesta del judici de Madrid, i són només aproximacions. Llavors, la vida et va portant amb diferents maldats, i són maldats que, em sap greu dir-ho, però a tu com a persona et formen.
Vas, i les fronteres del mal, perquè hi ha moltes fronteres... maldats que les tenim assumides, com a
realment,
normals.
Que no les veiem,
que,
i tant.
Que acaben conformant nostre... part de la nostra quotidianitat.
I tant.
Que la gent es faci mal de manera gratuïta els uns als altres a través d'un tuit o a través d'un comentari, ho hem assumit com a normal. Forma part de la nostra quotidianitat, aquest mal, que no sí. té...
Potser és el pitjor, és la capacitat que tenim com a humans de no enfrontar-nos amb el mal, d'intentar evitar-lo i de viure més còmodament, simplement no volent... Clar, hi ha un problema en tot això del mal, que és una frase que jo sempre recordo, que ho diu el Primo Levi, que va estar tota la vida reflexionant sobre Auschwitz, i que hi ha un moment que diu, ostres, jo m'he passat llibres i llibres mirant d'entendre el mal, però esclar, haig de vigilar, perquè entendre inevitablement porta a perdonar.
Empatitzar.
Aquí, de tota manera, sí que hi ha també una voluntat. L'Albert Jordi es maleja força a la presó. És a dir, sí. Els dos companys exconvictes...
El Mercury...
Que jo parlava de la juerga catalana perquè els fas pujar en un cotxe i nevades, que vol dir que van de coca fins a les orelles, etc etc. Aquests sí que, en certa mesura, representen un mal conscient, racista... hi ha la mort d'un negre, o una voluntat clara de, diguem, de viure a la part fosca.
Però ella els utilitza, aquests dos, en part, no?
Els utilitza i no s'hi acaba d'afegir. Vull dir, però
al final, davant
no s'hi acaba d'afegir.
Davant del mal, objectivament, més mal, no? Que és encara... Sí. Que aquí hi ha un negoci molt tèrbol amb nens.
Sí.
On ja, diguem, sí, sí. Quan toques els nens ja estàs tocant el cor, sí, sí, de la maldat, no? I ell al final no s'hi afegeix, això és veritat. Però, mira, quan tu em deies això del... És a dir, la diferència entre aquests dos tipus de mal, diguem-ho així, és que quan em deies que l'assassí és un llibreter, a mi m'interessava molt que fos algú, diguem, que es pogués explicar bé, que ell pogués parlar, diguem, en totes les possibilitats que té, i un lector. Que el lector, diguem, la gent que llegim llibres, estem acostumats a barallar-nos amb el mal, a fer incursions en aquests terrenys, no? I m'interessava que fos un llibreter, perquè això segur que ho ha fet. En canvi, els altres, les seves incursions són menys, diguem així, menys morals, són més físiques. És aquest mal que dèiem que és com mig banal, no? De racisme, masclisme... en fi...
Molt extrem, molt extrem.
La necessitat de... a més, ho poses en el context dels fets de Barcelona, dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017. Això per què?
Perquè sóc aquí, sóc en aquest moment i em sembla que no em cal parlar de coses d'un altre planeta, o sigui... Per què no ambientar-ho exactament en el meu temps i el meu espai?
On s'està produint violència extrema
absoluta.
I gratuïta, no?
De fet, l'estem vivint cada dia, encara avui. Jo de vegades comparo la indefensió que tenia algú que passejava per la Rambla el dia dels atemptats amb la indefensió que va viure, jo que sé, la meva àvia el dia que va anar a votar.
Anem al paràgraf d'or.
Encara corria per Barcelona o per on fos. El terrorista que el dia abans havia matat una dotzena de turistes amb vestides de furgoneta i n'havia ferit 100 més. Havia esclafat un nen de 3 anys amb el pare i un belga que es passejava amb els fills. Dos nois italians i una jubilada argentina. Un nord-americà que havia vingut a Barcelona a celebrar l'aniversari de casament amb la seva dona. Dues portugueses, un nen australià. Les Nacions Unides de la Mort Inesperada, la ruleta russa mundial de visita al centre de Barcelona. Allò era un assassí, no jo. Un que matava l'atzar, amb tanta consciència que s'anul·lava a si mateixa, que no necessitava una víctima concreta. Vinguin, visitin l'escorxador mòbil. Què hi tenia a veure, jo? El conductor ni va sentir els cops a la xapa i el paraixocs, ni va sentir els ossos que abunyegaven la furgoneta, que anaven donant-li la forma d'un meteorit, d'un toro fent esses, embestint l'un i l'altre, passant sobre els morts i els ferits, buscant-los per rematar-los. Això era un assassí de veritat. Algú amb la consciència excedida, per sobre de si mateix. No tenia res a veure amb mi. Jo vaig matar la Sara i vaig seure a l'habitació del costat escoltant el més mínim soroll, esperant que es morís.
Mal rotllo, tu.
Sí, però fixa't que aquí, en el paràgraf d'or, aquesta, a mi, com a lector, el que m'ha provocat la irrupció d'una realitat contrastada periodísticament i viscuda per tots com aquests atemptats, ha estat suspendre la possibilitat que jo pogués tenir d'inversemblança del mal aplicat per l'Albert Jordi, no? Perquè tot d'una, per més exagerat que em pogués semblar, en contrast amb allò que sí que havia succeït, que està inscrit en la nostra història més recent, com aquests atemptats, i com el 1er d'octubre, després que també hi apareix, de sobte m'ho anivellava i em feia que, bé, em suspenia la incredulitat que jo pogués tenir o la... de dir, aquesta novel·la, com s'està passant, aquella distància que vols prendre. Yeah. De sobte caus, aquella distància deixa de ser-hi. Aquell paio de la xapa de la furgoneta va fer...
Sí, ell diu, jo em vaig estar a l'habitació del costat escoltant com moria, sí, per assegurar-me'n. Sí. Hi ha una altra qüestió, que és la de la persecució, que no n'hem parlat gaire, però la persecució... també és la gran protagonista de com nosaltres acabem perseguint fins i tot allò que ens sembla que no podem suportar, no? Perquè ella al final acaba volent estar sabent més del per què s'ha trobat amb...
Sí, això és interessant perquè en realitat vivim una societat molt plena de violència, amb molta violència.
Hi ha molta violència en aquesta novel·la.
Sí, però aquí és violència explícita, però hi ha una violència soterrada enorme contra nosaltres.
I tu no deixes d'abordar-ho, parles d'ecologia, parles de com les dones...
Exacte.
Perquè, com deia en Màrius, totes les víctimes són dones, etcètera, etcètera, no? I la política, també.
Sí. I potser aquesta violència només la coneixem en tant que d'alguna manera la volem enfrontar, no? La volem veure. És a dir, el seguiment, per exemple, del judici és això. Tu voldries, per una banda, girar-te d'esquenes i dir, bueno, ja us ho fareu, no vull saber res amb vosaltres, etc. Però estàs temptat constantment a fer-hi front. I això és potser la persecució és aquesta. El llibre el que parla és justament de la persecució de... Jo diria que, en el fons, deu ser el coneixement. Mirar d'entendre alguna cosa sobre la maldat.
Què és això que deia l'Enric Humà? Les coses que ell vol entendre de com has fet el llibre, de l'estructura del llibre, de les decisions que has pres, que no acabes de...
Sí. Jo, sobre els dos pinxos, el Mercuri i l'Andrés, només volia dir que els orígens del seu mal, i queda reflectit en el llibre, són la misèria. O sigui, el Mercuri ve del camp de la bota, d'una família molt miserable, l'Andrés tres quarts del mateix, i ara veure un individu que és racista i masclista i violent i que agafa nens i els hi fa coses molt doloroses, ens sembla repugnant. Però també hem d'entendre d'on parteix tot, i és la misèria. No sé si tu hi estàs d'acord, sí, Toni Sala.
Sí, precisament suposo que ens interessa, o a mi m'interessa més l'assassí perquè és menys
justificable.
Sí, menys justificable.
Menys justificable, no?
Sí.
És a Persecució, de Toni Sala, la trobareu a l'altre editorial. Ja veieu que aquí ha causat...
una bona impressió.
Una bona sacsejada, sí, una bona impressió.
I amb advertiment, trasbalsa, vull dir, l'advertiment.
No és una novel·la que et deixi amb benestar, diguem-ne.
Màrius, però potser que diguis que també té parts divertides.
Ah, sí, home, sí. Ara s'ha collonit. El clàssic dir, ara tiraran enrere els lectors. No, merament dir que trasbalsa justament perquè hi ha contrast i està escrita d'una manera fenomenal que t'impedeix no voler saber més, diguem, de tots els episodis. I mira que n'hi ha. Ens hem centrat en els més grans, però és una novel·la molt, molt àmplia.
Et deixem, Toni Sala, que comparteixis amb nosaltres el nostre espai arborícola amb l'Enric Humà, que avui el dedica a la nova consellera de Cultura, em sembla.
Els arbres no s'ho mereixen.
No!
Amb l'arborícola Enric Gomà.
A veure, veure, Enric Humà, perquè no, perquè la Maria Àngela Vilallonga no és Llorenç Villalonga, no?
No, abans de res, et puc demanar un petit favor? Podem fer Villalonga amb dos parts, avui la primera part i el dia que ve la segona part?
Jo pots fer el que vulguis.
Avui faràs Villa i després
no.
Longa.
No, mira, vull presentar Villalonga d'una manera que el vull deixar en un punt per poder atacar a fons una novel·la seva el dia que ve. Villalonga, sempre, això, una cosa mnemotècnica que us anirà molt bé. Mal escrit. Jo penso Villalonga i penso mal escrit. Què vol dir? Villalonga. Aquí hi ha hagut una metàtesi i hem de pensar sempre que Villa, que és la manera castellana de dir vila, ha sofert una mutació. Originalment era Villalonga.
Com la consellera.
Exacte, com la consellera. I l'escriptor mallorquí és Villalonga. Anem a un aspecte de més profunditat.
Sí, podríem entrar en una cosa
sí.
més profunda.
En aquest moment, no,
si
però això...
si aquesta és la primera part, ho no, podem deixar aquí, eh?
Però és útil pels estudiants de batxillerat, aquest punt.
Val,
aleshores,
no, darrere,
no mira...
molt contents perquè pensen, si tot el que hem de saber...
És això?
I Llorenç em sé trencada.
Molt bé.
Ja estem contents.
El que vaig. En aquests moments, a la literatura i als escriptors, els hi demanem sentir empatia amb ells. Els demanem que siguin feministes o independentistes o lluitadors pels drets dels animals o antiracistes. I amb Villalonga aquesta empatia és impossible. Perquè Villalonga és un home amb el que no pot sentir-te empàtic. Era un home profundament classista. Un aspecte que no destaca, no és gaire popular actualment. Era un home que patia quan anava amb autobús perquè no li agradava anar amb el mateix autobús amb gent d'altres classes socials. Era un home que pertanyia a la burgesia benestant de Palma i que vivia tancat en aquest món.
Sí, sí.
Era un home profundament convencional. Jo crec que ens enganyava quan deia «Sóc convencional per dir la veritat». No, no, era convencional per no dir cap veritat. El Sales, que és l'inventor de Rodoreda i Villalonga, i ho dic d'una manera molt barroera, perquè no se'ls va inventar exactament. Rodoreda ja existia, i Villalonga també, però és el que els va forjar d'alguna manera i els que va projectar la fama, per entendre'ns. En Sales els va reunir un dia a dinar a la Rodoreda i en Villalonga.
Junts?
Sí, van coincidir, van dinar, van parlar molt educadament i no es van dir res. No es van dir absolutament res.
Mira,
durant 3 hores. I això ho explica el Sales, eh? I llavors es va aixecar i cadascú se'n va anar a casa seva i mai més en van tornar a parlar, ni a pensar, ni a interessar-se.
Només va parlar en Sales.
No, ells també van parlar, però van parlar d'aspectes sense cap importància ni cap interès.
Els cognoms, com s'escrivien els cognoms.
No, o com dos diplomàtics suïssos quan coincideixen a una taula que no s'expliquen res. Mm. En aquest sentit, Villalonga és un home, naturalment, diguem-ne, que ens situa al marge de la seva obra. Amb aquest individu que és divuitès, que té la seva cultura en el segle XVIII, que li horroritza el progrés, que li horroritza els avenços socials, que és gairebé feudal, com alguns mallorquins que he conegut actualment.
Encara ho són.
Sí, alguns sí, tu, de bo. I aquest home, que a més va ser anticatalà, era falangista l'any 36, es passejava per Palma amb una mena de punyalet del segle XVII que tenia a la seva col·lecció, vestit de falangista, eh? I aquest home, que a més als anys 40 va continuar sent molt anticatalà, que el seu germà era el Miguel Villalonga, que era profundament anticatalà, autor de Missi Giacomini. Aquest home va ser un gran escriptor. I sobre això m'agradaria parlar-ne el dia que ve, perquè vull recomanar una novel·la molt desconeguda, Falses memòries, de Salvador Urlán. I si et sembla, ho deixo aquí.
Em sembla bé, amb el permís dels estudiants que tens darrere, que jo crec que amb això n'han tingut prou com a presentació, eh?
Sí. Cal dir que és un autor del que m'ho he llegit pràcticament tot, i hi ha algunes novel·les molt desconegudes que val molt la pena recuperar i ressuscitar.
Jo crec que la gent només coneix Bearn, bàsicament.
Bearn, sí.
I Mort de Dama, una mica.
Potser una Bearn, mica, eh? Ja estem apuntant alt.
Perquè, per acabar, qui llegeix Villalonga? Els estudiants. I això és un fet que val la pena subvertir, perquè l'ha de poder llegir tothom.
Clar.
Actualment no llegeix gairebé ningú, només els estudiants de 17 anys, i li maleeixen els ossos.
Segurament una part del que has dit, d'aquest caràcter classista i tal, és el que en part tira d'esquena, perquè això es llegeix.
Potser sí. Si Villalonga hagués estat feminista com Virginia Woolf, és molt probable.
No, home, però vull dir, que ja té tot un món que ara queda molt, molt lluny de trobar.
Queda lluny i queda, a vegades queda com antipàtic, sí, perquè una de les il·lusions que tenim és que les classes socials no existeixen. I Villalonga t'està recordant constantment que sí que existeixen i que van existir i que van ser fonamentals en la constitució de la societat. Però no ens agrada sentir-ho.
Doncs el que ens agradarà sentir és la teva segona part la setmana vinent. Ens tornarem a trobar a Lectoralia. Gràcies, Màrius, Enric, Toni Sala, que vagi molt i molt bé amb la teva persecució.
Gràcies.